i era una cosa que tenia pendent i aquest any vaig veure les fetges i tot i m'anava bé i vaig demanar-ho i pues, aquí estem.
Hem arribat així a les 10:04, podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Acte primer del capítol que fa 4 de la quarta temporada d'Entre avui i demà en els seus diferents formats. Com cada dia, a aquesta hora, nosaltres feim acte de presència, perquè per res faltaríem a la nostra cita amb els oients de la ràdio pública. A les 10 del vespre, entre avui i demà, redifusió a les 5 del matí, però a qualsevol hora podreu sintonitzar IV3 Ràdio, que sempre hi trobareu algú amb qui connectar.
Aquí un color que jo no havia vist, visc embruixat, no em surt del cap, una olor que em renova i que em commou, tan natural, tan misteriós i tan vital, tan de debò, autèntica i essencial, la veritat, això és el que cal, un sentiment tan pur com animal. S'anima el cor, faig més calor, sang que creix pel moviment. Oh, 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 el cor, sense calor, sang que creix pel moviment. Quan es sent amor a l'acte.
Acte, que és el fer realitzat per una persona, efecte d'una determinació de la voluntat. És allò que feim perquè volem, encara que és cert que de vegades també fem coses sense voler o sense pensar. I que hi ha actes reflexos automàtics i involuntaris on no intervé la consciència. Ens donaria per xerrar-ne una bona estona i ja que han començat amb els Projecte Mut i el seu Amor a l'Acte, connectarem ara tot d'una amb un expert en l'amor i les relacions de parella. Atentes, atents, que crec que vos agradarà. Antoni Bolinches serà a Mallorca dia 15 de novembre per xerrar de les dificultats de l'amor en una jornada organitzada per Gabinete de Psicologia Vila de Paz. Antoni Bolinches se'l coneix per ser el creador de la teràpia vital i és autor de llibres com Psicoterapia per al mal de amores, Amor al segundo intento, de fet ara està de gira de presentació aquests llibres, Sexo sabio, El secreto de l'autoestima, o Peter Pan puede crecer, entre altres molts. I avui tenim la sort de que ens acompanyi entre avui i demà. Com està, Antoni?
Pues encantat de saludar-te.
I nosaltres de tenir-lo. Si a Antoni Bolinches li dic acte, que és la paraula polisèmica d'avui, que és el primer que li ve al cap.
Ja que parlava de sexe savi, una de les, podríem dir, associacions entre l'acte es pot associar a l'acte sexual, però també es pot associar de manera genèrica i universal al fer. O sigui, les persones pensem el que fem i a vegades fem sense pensar, però sempre la persona és perquè fa. I, de fet, Kant deia que la manera de ser és fer. O sigui, que les persones, gràcies a que fem el que fem, ens convertim en qui volem o en qui podem. Per tant, l'acte, podríem dir, sense associar-ho ja a la filosofia aristotèlica del ser amb acte i ser amb potència. En fi, potser és una de les paraules que ha permès l'evolució de l'espècie humana.
Fantàstic, sí, sí. I ara també pensava en aquella frase feta. Pensava en dues frases fetes. Aquella de pels seus actes les coneixereu.
Els coneixereu. No?
Aquesta seria una, per això que ara sí, deia. Sí. I després per allò del sexe, aquella pel·lícula dels 90, perquè li llaman amor quan quieren decir sexo. Aquesta pues, també sí, és una bona frase, no, Antoni?
Sí, sí,
sí. I a Mallorca parlarà de les dificultats de l'amor. En aquest cas se refereix a l'amor romàntic, no?
L'amor
de parella, és així?
Sí, l'amor de parella. Uh-huh. Sí. És una bona matisació per part teva, no? Perquè l'amor, així és una altra paraula polisèmica, no? Hi ha un amor fraternal, un amor amical, un amor filial, un amor familiar, un amor de parella. Potser l'associació universal, tenint en compte que tots els altres amors neixen de l'amor sexualitzat, el tenim més associat de manera natural a l'amor de parella. Uh-huh. Entenem per amor, pues, mira, com deia el doctor López Ibor, l'amor és la comunió de dues ànimes i el contacte de dues epidermis. Uh-huh. Aleshores, sí, és un basant de l'amor que més ens interessa i més ens ocupa i més ens preocupa uh-huh. i més plaer ens don, però més patiment genera. Uh-huh. Per què? Perquè té una vessant instintiva uh-huh. i també té una vessant afectiva i també té una vessant racional. Uh-huh. És a dir, les persones es fan estimables per les seves característiques i aleshores per això hem de diferenciar l'enamorament de l'amor. L'enamorament és la persona que t'agrada i et resulta estimulant com subjecte eròtic. Però l'amor és la vinculació afectiu-sentimental de dues persones que cada un, amb respecte a l'altre, s'està escollint per formar un projecte estable de relació. Uh-huh. Per això és tan problemàtic l'amor, perquè no sempre es manté una qualitat amorosa que pugui evitar els enamoraments alternatius. I, de fet, aquesta és la gran dificultat de l'amor. Mm. Aquest és el gran tema, no? Perquè, com deia Alfons Carr, l'amor neix de res i mor de tot. Mm. I, aleshores, no sempre l'enamorament es consolida amb amor estable. De tot això, sí, com tu ho has citat molt bé, parlo amb quatre dels meus llibres i de tot això, evidentment, parlarem amb aquesta trobada.
Sí, que allà te la català, és un tema que dona molt de joc. I això, per què és, però? Perquè sempre estem allò com cercant l'amor vertader, no? com a la princesa prometida, o no sé, que sempre volem estar a tope, com vostè ara veia, aquesta fase d'enamorament, perquè mos sí. cansam aviat, perquè dues persones plegades tants anys són molts
sí,
anys.
Sí, és difícil.
Clar, és difícil avui en dia, cercar una resposta.
Hi ha una frase de l'Antonio Gala que dona per la reflexió. Mm. Antonio Gala deia: la nostra societat dona moltes facilitats per fer l'amor, però poques per enamorar-se. Mm. La idea té molta força. O sigui, clar, l'atractiu sexual sempre és més potent cap a un nou subjecte eròtic, que no pas perquè hi ha persona que ja forma part de la teva normalitat relacional. Per tant, com estem en una societat sexualment tan permissiva, on tothom coneix persones atractives que li agradaran, per això, fixa't, una de les meves definicions de l'amor és la capacitat de renunciar a les persones que t'agraden per respecte a la persona que estimes.
Ja.
L'amor madur és això.
Ja.
Perquè sempre trobarem persones que ens agradaran, a les que agradarem, i que tenen l'al·licient suplementari de la novetat. Però aquí està el seny de la persona. Si jo estic prou bé amb la meva parella, amb la satisfacció de saber que agrado a una altra persona, n'hauria de tenir prou Altra cosa és quan es combina una forta atracció amb una relació excessivament fràgil. Uh-huh. Per això deia Alfons Carr que l'amor neix de res i mor de tot. Aquest és el problema.
Que interessant. I també això que deia fa una estoneta de la comunió de dues ànimes i el contacte de dues epidermis.
Epidermis, sí.
Que també resumeix molt bé tota la feina que s'ha de fer emocional, interna, i tota la feina que s'ha de fer també per mantenir unes relacions sexuals sanes. Cosa que a lo millor de vegades se'n parla poc d'una cosa i de l'altra, no?
D'aquí ve l'èxit de Sexe Savi. Va ser el meu quart llibre. Va sortir l'any 2001, ja segueix publicant, i es pren com un referent operatiu de com hem d'administrar la sexualitat per mantenir el desig dins del context de la parella estable. Uh-huh. Perquè, clar, el problema de la parella no està ni desig, perquè la parella es constitueix perquè té desig. I mantenir és molt més difícil que tenir. Per què? Perquè hi ha un deteriorament del vincle com conseqüència de la saturació convivencial i, a més, l'incentiu de la novetat desapareix. I fer les mateixes coses de la mateixa manera, amb la mateixa persona, a la mateixa hora, al mateix lloc, tot això no estimula la libido. Uh-huh. Per això, si no es consolida el que jo he tipificat, amor al segon intent, com les quatre potes de la parella estable, doncs la relació es va enfablint. Uh-huh. La parella ha de tenir primera pota, sexual. Segona pota, caràcters prou compatibles. Tercera pota, escala de valor similar. Aleshores és quan té sentit la quarta pota. És un projecte de vida convergent. I que, clar, és convergent, però no sempre ho és per sempre i amb tot.
Ja.
I per això anem cap a un model de societat de monogàmies subsexives. Uh-huh. Estarem amb una persona durant uns anys i allò es deteriorarà i tindrem al llarg de la nostra vida dos o tres relacions estables. Uh-huh. Clar, el que convindria és que no tinguessin fills amb totes.
Ja.
Perquè aleshores és quan es desestructuren les famílies i pateixen els fills.
Com jo deia fa un moment, hi ha tele de la que té A i de la que xerrà amb Antoni Bolinches. Només recordar-vos que serà a Mallorca dia 15 de novembre per xerrar de les dificultats de Samón, una jornada organitzada per Gabinet de Psicologia Vila de Paz. Avui hem fet un petit tast, però crec que mos ha deixat moltes frases i moltes reflexions que dur-mos avui vespre en el llit. Antoni, moltíssimes gràcies per aquesta estona i molta sort també.
No, gràcies a tu, per fer-te ressò de la meva feina.
Una abraçada.
Una abraçada.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1, 2, 3, acción. 4, 5, 6, acción. 7, 8, 9, paga lo que debes. Y enciende el motor. Si la vida es una hora, mejor que para el reloj. Oh.
L'any 2012 se va editar el llibre Actua, avui que la nostra paraula és justament aquesta, on 12 persones ens donaven 12 raons per actuar contra la crisi econòmica i social, entre els quals Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, Ignacio Escolar, Rosa María Hertal, Alberto Regio o Javier Pérez de Albéniz. Junts, molts insistentment informats, ventant reflexions induïdes i fent servir el cervell, el cor i la dignitat, superant la depressió, la búlia i la por que ens adormen i afableixen, amb les armes de la raó i de la no violència, podem aconseguir un món més just per a tots. Poca cosa.
Hola, buenas tardes. Soc a Reyes Rigo, soc de Palma i estic aquí en la Global Summit Flotilla. I en juny vaig anar al Cairo també amb la Global March to Gaza. I bueno, per jo l'activisme és la pràctica quotidiana de defensar la vida, la dignitat i els drets humans allà on estan amenaçats. No és només una postura moral, sinó una acció que exigeix valentia, compromís i comunitat. En el cas de la Global Summit Flotilla, L'activisme significa denunciar amb fermesa el genocidi en curs contra el poble palestí, visibilitzant l'apartheid que pateix des de fa dècades i assenyalar el paper del capitalisme opressor i de l'imperialisme que el sostenen. No parlem només de navegar amb la Sumut Global Flotilla, sinó d'alçar una veu col·lectiva que exigeix que s'imposin sancions a Israel, que s'obrin els corridors humanitaris i que s'acabi amb la impunitat. És un activisme non violent que assumeix que la neutralitat perpetua la injustícia. En definitiva, és un acte de solidaritat internacional davant d'un sistema que vol normalitzar la barbàrie i l'opressió dels pobles.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novia a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar. Conviene saber que la pasión cuando...
Xisca Puig, membre de Global Movement Ugasa Balears, benvinguda, com estàs?
Bé, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos avui, que ha triat la paraula acte com a paraula polisèmica d'aquest programa i a mi m'ha duit a pensar també en l'acció i en l'activisme. En general, diries que l'activisme és més necessari avui que mai?
Sí, diria que avui en dia és molt necessari perquè hi ha unes manques de llibertat i uns actes totalitaris que de vegades són encara descoberta, però que també de vegades són molt soterrats. I és important que hi siguem allà per denunciar-ho i per pressionar en el poder i en els partits i en els governs perquè actuïn, que són realment els que poden fer més efectiu. Però, clar, nosaltres també tenim aquesta responsabilitat, penjó, de pressionar-los.
Sí, responsabilitat és una bona paraula. Què significa per tu fer activisme o ser activista?
Quan veig una manca de dignitat, una manca de llibertat, una manca de drets humans, que és lo bàsic, no puc quedar de mans plegades. He de moure, he de fer, malament sigui el meu petit granet d'arena, i això, el que te deia, he d'intentar pressionar el poder perquè se mogui.
Tu poses el teu granet d'arena per Palestina, estàs involucrada en aquestes marxes per Palestina a Mallorca, en aquest Global Movement Ugasa des de Balears. Des del començament del conflicte, vos heu estat moguent i en aquesta darrera etapa també heu estat cridant l'atenció sobre el que passava, però clar, avui ja xerram de 60.000 morts. Com podem influir les persones, diguem-ne, i postcomates normals perquè una massacre com aquesta, a vista de tot, s'aturi?
Jo el que aconsellaria a la gent és fer el boicot, que ara ja hi ha moltes aplicacions en el mòbil, una que se diu No Thanks, i un altre que se diu boicot, mirar de fer boicot a les coses que se lucren amb aquesta guerra, que apoyen i donen armes i dopes en aquesta guerra o en aquest genocidi, perquè una guerra no és, i també animar-los a participar en les accions, clar que sí, a les manifestacions, vos animen els mitjans a donar-nos visibilitat, i, bueno, i aquestes persones a peu, que diguéssim, normals, com dius tu, això, participar en aquestes accions, boicot i manifestacions i concentracions. Sí.
I ara que vau d'organitzar concentracions en esports de Mallorca, quin balanç en fas?
Estem molt contentes perquè se va organitzar molt a lo ràpid i no hi havia moltes mans per fer-ho. I sí, ha sortit molt bé. Ha participat molta gent dels pobles de Mallorca i han anat en aquests ports. I després l'associació ens han ajudat molt i, en fi, sí, estan contentes.
Molt
sí.
bé. I ara tenim aquest moviment global cap a Gaza que ha mobilitzat una flotilla internacional que ha partit des d'Esport de Barcelona, han hagut de tornar enrere per mal temps, però després han tornat a partir cap a Gaza per obrir un corredor humanitari i frenar el setge d'Israel sobre la població palestina. Més de 300 persones a bord, representant 44 països, i també hi ha tres mallorquines, que són Reyes Rigo, Alejandra Martínez i Lucía Muñoz. Com s'han preparat, Xisca, per fer això?
Bueno, elles ja varen partir a Barcelona la setmana passada amb una setmana d'antelació i sé que han fet cursets de no violència, de primers auxilis, de coses de la mà, nus i coses així, un pot de preparació per la mà. S'han preparat,
s'han
sí.
preparat. I en general diries, tu que també estàs en contacte, que hi ha por, que hi ha esperança, que hi ha ganes de fer alguna cosa, com tu deies, hi ha ganes de moure-se, d'actuar.
Sí, hi ha moltes ganes de rompre el setge, perquè realment és una cosa que remou a tothom veure la gent que s'ha mort de fam i de set. Veient-hi a pocs quilòmetres, a l'altra part de la frontera, 6.000 camions plens de menjar, d'ajuda humanitària, de medicaments, i la gent a pocs quilòmetres morint-se. Això és una cosa que a qualsevol persona la mou, no? I aquesta gent que s'ha embarcat té moltes ganes d'això, de que va ser d'insistir i insistir aquest setge s'arribi a rompre. És que és lo mínim, és lo mínim. I si pot venir, perquè clar, ara en Netanyahu és una persona que no respecta la llei internacional i que té una immunitat i una falta de que li posin sancions per part del resto del món impressionant. Per lo tant, pot fer el que s'hi doni la gana. I això fa por, clar. Això és el que fa por.
I d'avui la paraula acte mos ha duit a pensar en l'activisme i hem parlat d'això amb la Xisca Puig, que és membre de Global Movement to Gaza a Balears i de les marxes per Palestina.
Mira, volia, ja que hi som aquí, fer una crida a totes les associacions, en els lobbies, a les plataformes, que animin en els seus associats, que animin a la gent que està en els seus membres perquè participin, perquè segurament no mos podrem aturar, ojalà que sí, que tot s'arreglés i mos poguéssim aturar, però crec que d'aquí 10 dies o una cosa així, quan ells arribin allà en les embarcacions i els retenguin, hauran de tornar a convocar. Que, per cert, volia aprofitar des d'aquí també donar les gràcies a aquestes dones que han construït aquesta xarxa de les marxes per Palestina a Mallorca, que el passat 31 de juliol va aglutinar 22.000 persones i que han fet una feina extraordinària. La societat mallorquina està d'enhorabona, la veritat. És molt emocionant.
I de, hi ha acció, sobretot hi ha acció. I gràcies, sí, Xisca. Sí. Una abraçada.
Gracias a vosotros. Adiós.
Conviene saber que nada escuece más que un disco de Sabina y a la vez solo esas canciones te pueden curar. Conviene...
Es absolutamente normal tener por en estas circunstancias. Y no sé, y después de pensarlo molt, creo que la meva vida no val més que la vida d'un palestí. Per tant, arriscar la meva vida per tal de salvar milers i milers, milions inclús de vides, pues me sembla perfecte, la veritat.
IB3 Ràdio és història. Diumenge 7 de setembre, viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a IB3 Ràdio.
Són ses festes, ses festes, ses festes.
El dia menor que serem a la plaça del Carme des de les 12 del migdia fins que toquin les dues.
Són ses festes, ses festes de Gràcia.
Vos esperam per celebrar junts ses festes de Gràcia, ses festes d'amor.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estau? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Les llums il·luminen l'escenari. La intenció és començar l'espectacle. Convertirem les vostres històries en contes de menuts en un teatre.
En el teatre, un acte és una de les parts principals en què es divideix una obra, marcant un canvi significatiu a la trama, un salt en els temps o un canvi de decorat. I se sol separar d'altres actes per un descans o per un intermedi. Els actes estan formats per escenes més curtes i en conjunt aquests elements estructuren la narrativa del conflicte des del seu plantejament fins al desenvolupament i al desenllaç. I d'avui seguint o resseguint la paraula polisèmica acte, volem entrar dins el procés creatiu d'un acte escènic que encara està agafant forma. Terra de Malapetge, que és una creació de la companyia La Normal, sorgida d'una residència artística, o almenys acabada dins una residència artística impulsada pel Teatre Principal de Palma en el Teatre Sants. I mos acompanyen en Tomeu Llopis. Benvingut, Tomeu, com estàs?
Gràcies, molt bé.
Molt bé, i na Clara Barriola en el telèfon. Clara, com estàs?
Molt bé, gràcies.
I aquí tenim a dos, dues de les tres membres d'aquesta companyia de La Normal. Mos falten a Marta Castro, que és la tercera integrant i que també ha estat responsable del disseny i dels llums. A veure, Tomeu, com neix Terra de Malapetge? Quina és la primera espurna que us va posar en marxa aquest projecte?
Terra de Malapetge surt de nosaltres tres com a companyes, que mos varen sorgir diverses preguntes al voltant de la vulnerabilitat, de com la vivim, de com mos relacionam amb els vincles més propers. Principalment va començar a partir del concepte de generació de vidre, que tenia un enfocament molt més generacional sobre aquesta peça, però va anar canviant i mutant fins que vam veure que el que realment ens interessava era com aquesta comunicació amb la gent més propera i les dificultats que això pot generar.
Clara, si mos haguéssiu d'explicar la sinopsi de Terra de Malapetge, com mos ho contaries?
Terra de Malapetge parla sobre la dificultat de comunicació i de mostrar-se vulnerable amb l'entorn més proper, no? Amb els vincles més propers. I tot això ho expliquem des de la perspectiva de la protagonista, que és una persona que pel sistema en el que viu té dificultats per poder comunicar-se i ensenyar les seves emocions. Llavors, a través de la seva mirada, veiem com es relaciona amb les seves amistats, que són dues amigues més. Les tres estan preparant una festa d'aniversari per una d'elles, però cadascuna d'elles té un problema que no està explicant, per tant, un conflicte latent que en qualsevol moment de l'obra pot acabar esclatant.
Va, ni bueno ni res, ho ets i punt.
Tu potser no ho saps, però nosaltres ho tenim claríssim.
Claríssim.
I és que fa, segur que també.
Vosaltres ho heu creat, estàu creant teatre, estàu creant una peça, diferents actes, no? Que, a més, també podríem dir que crear teatre és com un acte col·lectiu, ja que avui tenim aquesta paraula polisèmica. Hi ha text, hi ha emocions, hi ha cos, hi ha escenografia. Com vos heu repartit les tasques i com heu combinat el que sou cada un, no? La creativitat de cada un dins la companyia.
Clar, nosaltres partim des de la creació col·lectiva, és a dir, no és una peça on tenim una direcció clara i uns intèrprets que simplement estan rebent una informació externa, sinó que és una creació en col·lectiu, i nosaltres entenem això en el sentit de cercar un camí comú. És a dir, no és... Vale, un propòsit i això s'agafa, un altre propòsit i això s'agafa, sinó que cercam un consens de que és el que ressona amb totes nosaltres. I això precisament fa que se complementin molt bé les habilitats i les vocacions de cadascuna de nosaltres per construir aquesta peça en tots els seus aspectes.
No us he demanat si té diferents actes, Terra de Mala Petja. En té diferents o és una obra de principi i final tot de seguit?
És una obra de principi i final tot seguit. Se podria dir que, en certa manera, n'hi ha dos, perquè sempre acabem aquesta peça amb un col·loqui, perquè creiem que és molt important posar en diàleg allò que s'acaba de veure i fer-ho de manera oberta. Per això, en certa manera, sí que hi ha dos actes.
Podria tenir dos actes, molt bé. I en el procés, en aquest procés, hi ha hagut algun moment clau, algun acte concret que vos hagi fet veure clar cap a on havia d'anar a l'obra?
Sí. Crec que en tot procés creatiu hi ha molt de moments clau en què canvia la direcció o la visió de tot plegat. En el final, una obra de creació i una obra de creació col·lectiva, crec que especialment encara més, passa per un procés llarg. Aquesta no és la primera residència, com bé has comentat en el principi, n'han fet unes quantes i en el final d'una residència sempre sol va una posada en comú, una mostrada públic, i això sempre té un efecte molt directe en què passa i què se sent i què volem d'aquesta peça. Hi ha hagut dos moments molt clau. Abans comentava que un dels punts inicials era la generació de vidre, però això va canviar molt radicalment perquè ens varen trobar a partir de la posada en comú amb el públic, que realment no era el que volíem explicar, no volíem explicar una cosa generacional, sinó que volíem explicar una cosa més transversal, que va ser aquesta comunicació amb la gent més propera, que realment viu tothom, des dels més petits fins als més grans, d'una manera o una altra. I l'altra cosa és que hi va un moment en què el públic mos va dir: clar, sí, és que vosaltres xerrau de la teràpia, de la necessitat de teràpia, i nosaltres mos vam trobar que no. Nosaltres volem xerrar d'aquestes amistats, d'aquesta gent que tens a prop, com d'important és. Sí, òbviament, la teràpia, ja ho sabem tot molt, és molt important i és essencial, però també és important aquesta xarxa de vincles que tenim a prop, perquè és el dia a dia.
Que bo. I, clar, diu en Tomeu, és públic. Per tant, aquí hi ha una connexió brutal, per lo que contes, no? Si ja és teatre, ja és un acte de connexió amb el públic. En el vostre cas, com ha estat la reacció i la interacció, que ja veiem que des del començament de la creació ha tingut molta relació, no?
Clar, al final, amb el públic, fem un acte col·lectiu, no?, d'alguna manera, que és posar en diàleg el que acaba de passar en escena. Llavors, sempre, com que fem un col·loqui final, ens enduem una mica les reaccions de cadascú. I en aquesta obra, que, com deia en Tomeu, és tan transversal, ens enduem diverses reaccions, no?, des de gent més jove, que potser ja està més avesada a parlar d'aquest tema, de mostrar-se vulnerable, de les emocions, i potser ens expliquen que s'han sentit reflectits amb el que li passa a la protagonista, en el món interior que mostrem durant l'obra, o diferents maneres de reaccionar davant d'un conflicte que tenen els altres personatges, no? Com de quina manera els interpel·la. I després, per altra banda, que és interessant per nosaltres també, és altres persones, potser més grans, que mai s'han plantejat de quina manera se senten i com es relacionen amb les seves persones més properes, i que surten una mica amb aquesta reflexió de l'obra, no? De, ostres, i jo com estic? I com em relaciono amb el meu entorn? I per què em relaciono d'aquesta manera?
És a dir, que mos deixeu amb preguntes, eh? Dins el cap per respondre. Això està molt bé.
Ho tenim molt clar des del principi, que nosaltres no volem donar cap resposta, perquè en el final som tres persones més i hi ha molta gent, i cadascú ha de trobar la seva, però sí que mos feia ganes plantejar preguntes.
Quin serà el pròxim acte? Mira que mos dona joc, la paraula. Quin serà el pròxim acte de la normal companyia?
El pròxim acte, de manera més literal, sí, dia 2 d'octubre mos podeu trobar en el Teatre Sants, a les 8:30. I els qui sou a Barcelona, o qui no sé si tenim oients allà, però a dia 10 d'octubre també serem al Palau Alòs, que és un espai jove de la ciutat.
Que bé, que bé. Mm-hmm. Aquesta no estava en el guió, però, Tomeu, Clara, què vos agrada del teatre? Què vos dona el teatre? A veure, Clara.
Ostres, uf, el teatre... Ostres, és que és una manera de canalitzar qui no sóc en el dia a dia i també qui sóc, ojo, perquè al final, no, com nosaltres en el dia a dia, cadascú està performant a la seva manera, a la feina, amb la família, amb qui sigui, és una performance constant. I de cop en el teatre tu pots canalitzar el que et passa per dintre a través de personatges, històries, el que vols explicar. Llavors, és un espai de llibertat molt... molt necessari, molt important
bé,
per mi.
Fantàstic, que podríem exercitar i exercir tots. I per tu també?
Per jo són dues coses. Per un costat és un espai de joc. Mm? I quan arribes a l'edat adulta, a vegades és com més complicat tenir aquests espais de joc i el teatre ho és molt. I per l'altre és un lloc per canalitzar preguntes per les quals no tens resposta. Dius, això no sé com encararò i el camí creatiu de cop és una sortida que te dona una pau, perquè a la vegada no només te la deixes per tu la pregunta, sinó que l'obres una mica a tothom i a veure què passa amb això.
Perfecte. I escolteu, no deixem de fer-nos preguntes, eh? I nosaltres vos seguirem companyia La Normal. Tomeu, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, Tomeu Llopis. Clara Berniol, també moltíssimes gràcies i abraçada des d'aquí a Marta Castro. Gràcies a tots tres.
Gràcies.
Moltes gràcies. Deixa't portar fils amb manetes, dominen les titelles, braços sense penes, cauen com les palmeres. Fils amb manetes, dominen les titelles, s'amaguen amb disfresses, camises amb estrelles, som teatre de titelles. Fils amb manetes, dominen les titelles, braços sense penes, cauen com les palmeres. Fils amb manetes, dominen les titelles, s'amaguen amb disfresses, camises amb estrelles.
Tres ràdios, coneixement. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Amb aquesta energia anant camí del darrer acte d'aquest capítol, gràcies a tots els que feis possible aquest programa ja diari de dilluns a divendres des d'aquesta temporada, des dels companys de The Acorde Agency a la producció executiva. Avui ses mans d'en Amarga Cifra en el control tècnic, en Pep Díaz, en Apoloni Huguet, en Joan Trias a la producció, documentació i assessoria musical d'Ivetres Ràdio. Gràcies a tots i estem a punt de baixar barrera amb un home que ha exercitat sa professió acte rere acte.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Lluís Cintes Mercadal, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, molt bé i molt feliç que us en recordeu de jo.
I nosaltres de tenir-te encara més. I mira, avui la paraula és acte. Nosaltres hem pensat acte. En tu. Sí, però jo sí que dic acte. Tu en què penses?
Jo, de seguida, pues pensaria en les parts en què es divideix una òpera, o una sarsuela, o una obra lírica, diguéssim. No? Les dividim en actes, no? Que canvia la situació en cada un d'aquests actes. No?
I doncs nosaltres havíem relacionat bé perquè pensàvem, mira, un acte operístic i una persona com el Lluís Cintes mos fa moltes ganes xerrar-hi. Baríton, correcte?
Sí, baríton.
Val, baríton. Vares començar la teva carrera professional en els anys 90. Avui tens 68 anys.
Aquest mes em faig 69.
Ja faig
aquest
poquet.
Mes, sí.
69 anys i en actiu sí. I, a més, amb un broll de veu. Que t'apareix si sentim, te sentim cantar fa uns anys en el Teatre Principal de Mó, en l'Orquestra Sinfònica de les Illes Balears, interpretant l'òpera Don Pasquale. T'apareix?
Ah, molt bé, okay. Molt bé.
Jo diré sentit un poco noi due soli, noi due soli, noi soli andiamo sul lodo nel boschetto ci accostiamo nel boschetto ci accostiamo e in tempo ci mostriamo e tra preghi e tra minacce ed avvertir l'autorità ci facciamo dai due nome perché la cosa destra e tra preghi e tra minacce avvertir l'autorità.
I aquí te tenim, cantant també amb autoritat, mirant en Carlos Chausson, que te mira amb aquest diàleg que teníeu entre tots dos, baríton sí. I baix, en aquest Don Pasquale. Que ha representat? Aquí estaves actuant en el Teatre de Mó. Que ha representat per tu Sorfeo Mones, Lluís?
Sorfeon va ser la primera escola, diguéssim, no? Va ser el primer escaló allà a Menorca, pues, quan a algú li agrada pues, fer teatre o li agrada cantar i tal, pues, en aquella època l'única manera era apuntar-se a Sorfeon i pues, començar allà amb el coro i començar pues, a trepitjar escenari. Allà era com un gran centre cultural que tant s'hi cantava com s'hi actuava. És a dir, que jo els primers anys tant feia una sarsuela com feia una obra de teatre.
Sí, sí.
Això em va servir moltíssim,
ja
una gran escola.
I tu tenies clar que t'hi volies dedicar professionalment?
Bé, no ho tenia clar, però després van començar a sortir a concursos nacionals i jo guanyava els premis, sabeu, i ja va ser el moment en què molta gent de fora, ja de la península i del món de la lírica, em deien, escolta, tu t'hi hauries de dedicar, i va ser quan ja m'ho vaig prendre en sèrio, jo ja començava a estudiar i tal, no?
Clar, sí, t'haurien dir, aquesta m'ho val, val, aquesta m'ho val, i tu anaves recopilant premis i deies, idò, pot ser sí, no? I pot ser sí.
Sí. I tant Isabel Penagos, que era una gran soprano en aquella època, com Manuel Ausensi, un dels més grans barítons que ha tingut Europa i Espanya, diguéssim. No?
Després has d'haver tingut bons mestres, clar.
Sí. Record que a Barcelona vaig tenir el mestre Puig, li deien. Ell era Francisco Puig, era Jaume Francisco Puig.
Sí.
És a dir, Puig era segon cognom, i eres mestre, diguéssim, de referència en aquell moment, no? Uh-huh. O sigui, quan sa família Cavaller tenia qualcú així que pensaven que podia que podia tirar endavant i tal, doncs l'enviaven al mestre Puig. Uh-huh. Era mestre de regall, de carreres, de molts cantants que després han fet una gran carrera.
Sí, i en qui tu també has compartit escenari, ara ho contarem, però també llegia de tu que ets un home versàtil, que ets molt actor en les teves interpretacions, i estaries d'acord?
Havia fet bastant teatre parlat, n'havia fet,
Val.
I després pues, dins el món de l'òpera vaig destacar personatges una miqueta així més teatrals, no? Papageno o Figaro, aquests papers així que exigeixen una mica més de teatralitat, no? El que passa és que, clar, en aquell moment en què jo començava era una cosa i avui en dia és altra.
Ja.
Perquè avui en dia s'ha popularitzat molt l'òpera, s'ha democratitzat molt, hi ha moltes escoles, molts conservatoris, molts teatres, i avui en dia els joves surten molt ben preparats en totes les disciplines,
ja,
no?
Ja.
Tant el cant com la música, com en diferents idiomes, com amb el teatre, també, no? És a dir, que avui en dia és una altra història.
Ja, doncs havíeu de currar una mica una més abans, segurament.
Havíem de currar molt, no? Sí. I això potser era un punt diferent del que donaven els altres, ja, no? Sí. Mira, aquest té més gràcia damunt l'escenari o té més facilitats.
Ah, i destacaves
més, clar. I per això t'obria portes.
I un bon baríton, Lluís, com és? Quines són les seves característiques, peculiaritats, condicions?
No, jo no parlaria de barítons, parlaria en general de cantants, no? Vale. Després cadascú ha de reconèixer quina és la seva corda,
sí,
perquè això t'ho dones a naturalesa. No ho dones, no estudies per baríton ni estudies per tenor. Tu estudies cant i després, pues, segons la veu i segons les teves facultats, pues, te tires cap a un... Segons la gamma de color de veu, també. No? I dins els barítons també hi ha molta diferència, perquè hi hauria barítons dramàtics, profuns, com eren Joan Pons, per exemple, que tenen unes veus més semblantes en el baix, i diguéssim, després hi ha l'estàndard, que és el que sóc avui en dia jo, però quan vaig començar era un baríton molt líric, és a dir, jo semblava un tenor, pràcticament, no? Però, sí, bueno, sempre tots tenen les seves avantatges, no? I jo, pues, me tirava a repertori, pues, que podia lluir-me més, tenint la veu que tenia, no?
Sí, que bé, que bé. I anant cap a la teva trajectòria, i comences en aquest Orfeó de Maó, comences a guanyar premis, i dius, jo d'això em puc fer una professió. L'any 92, Olimpiades a Barcelona, vares debutar en el Gran Teatre del Liceu. Conta-mos, per favor, no sé, alguna cosa que ara te venguin al cap, conta.
Quan jo ja vaig decidir que m'havia de dedicar professionalment, vaig agafar una maleta de roba, me'n vaig anar cap a Barcelona, i una de les primeres coses que vaig fer va ser anar a audicionar al Liceu. Pensava, bueno, però mira, ja que estic aquí, no, ja el tinc.
Ja que hi som, eh?
Ja que hi som, sí. I vaig audicionar al Liceu i, bueno, pensava jo que no... Que hauria d'esperar molt. Però al cap de mesos me van cridar perquè Jordi Savall muntava una òpera molt estranya, de l'època barroca, diguéssim, sí, no? De Martín i Soler, de Vicente Martín i Soler, que es deia Una cosa rara, o sia bellezza et onestà. Clar, i se'm van donar compte que si tenien un únic repartiment, un únic cast, si es posava malalt algú, aquella òpera no se la sabia ningú.
Sí.
I van dir, pues, necessitarem pues, un doble cast perquè se la puguin aprendre, encara que no cantin, simplement, per si hi ha una malaltia o hi ha un entrebanc, pues, que puguin sortir. I amb això, pues, al cap de pocs mesos d'audicionar, m'han cridat per això. I ja vaig estar dins la casa, sí. I el 92 vaig fer... El Baró d'Ufol de la Traviata.
Sí. Fantàstic, no?
Amb Roberto Alanya. Bueno, va ser un cast molt guapo. I la veritat és que va ser la primera vegada que vaig cantar al Liceu, sí.
I de la primera...
Van venir cent i pico de més.
T'anava a dir, la primera de moltes, Sí. Perquè no només en el Liceu, has pujat a desenes d'escenaris de tot el món, parlaves de Joan Pons, de Jaume Aragall, també has compartit escenari amb ells, Cavaller, Renata Escoto, Carreras, amb obres...
Eva Marton,
una Mireia Fren, i moltíssima gent, obres mitiquíssimes com Madame Butterfly, Carmina Burana, Romeo i Julieta, Don Pasquale, que ara te sentíem. Te sents satisfet en la teva carrera, que no ha acabat,
I amb això no puc obviar que el Teatre Principal de Palma me va apoyar molt, els primers anys.
No ho puc obviar, perquè
tant en Serafí Guiscafré, com el mestre Nadal, com la Sílvia Corbacho, aquest triumvirat que hi havia en el Teatre de Palma en aquell moment, me van cridar durant els dos, tres primers anys.
Sí.
Vaig fer moltes coses a Palma i n'estic moltíssim agraït.
Que bé. I que sempre s'omple l'òpera, quan ve, sigui a Menorca, sigui a Mallorca, és que d'una s'esgoten les entrades, vull dir que la gent, hi ha encara aquesta... hi ha aquesta fascinació que durarà per sempre. Tu mires enrere...
És un gènere molt complet, on hi entren moltes disciplines, no? Per tant, clar, és que li agrada molt el teatre i els vestuaris i els muntatges... Però també hi ha qui li agrada el sinfonisme, perquè, òbviament, tens una orquestra sinfònica en esforçat, és a dir, que és una obra sinfònica. Una òpera, és a dir, que és tan completa que abarca moltíssima gent, i hi ha molta gent que li agrada, clar.
Sí.
Molts fans.
I molts. I, Lluís, mirant tot el que has fet i tot el que te queda, perquè estàs en actiu, te sents satisfet en la teva carrera?
Bueno, jo estic en actiu, però jo ja he fet una passa al costat. Jo ara ja vaig deixar Barcelona, que era el meu centre neuràlgic, diguéssim, per viatjar per tot. Ara estic visquent dins el principat mateix, no? Però estic al Vendrell. una mica més avall. I la veritat és que, clar, vaig fer una passa al costat pensant, bueno, ara ja tinc una edat, també la joventut pitja molt fort, però igualment m'ha cridat molt. No? O sigui, estic content. Vaig pensar, jo agafaré aquelles coses que em venguin de gust i les faré i tal, però no tot, és a dir, ja per una mica més tranquil, però és que m'agrada tot.
Això ha de ser molt difícil de deixar, Lluís.
Sí, la veritat és que sí.
A veure si en Mick Jagger, que té 80 i pico d'anys, encara fa gires, te volem amb actiu, eh?
Sí, home, si em paguessin igual que en Mick Jagger, potser...
També faria gires.
Després de mort encara cantaria.
Ja m'ho imagino. I escolta, que fa un home com en Lluís Cintas Mercadal abans d'anar a dormir, per la gent que ara mos escolta quan són quasi les 11 del vespre. Per veure.
Bueno, pues, abans de dormir faig una activitat que sigui una mica més tranquil·la, no? O sigui, hi ha molta gent que mira la tele fins que acaba, fins que diuen prou, però jo no. Si puc estar tranquil·let amb un llibre o amb una partitura, o sempre estic mirant partitures i llibrets i coses, i també estic editant música amb l'ordenador. De fet, ja he editat un parell, des que estic al Vendrell, ja he editat tres llibres amb música d'un compositor del segle XIX, semioblidat, bueno, segle XIX no, de l'edat d'en Pau Casals, eren amiguets.
Sí.
Pau Casals era d'aquí, del Vendrell,
sí,
no?
Sí.
Aquest compositor, benvingut Socies, i faig molt de temps l'arxiu comarcal d'aquí del Baix Penedès, cercant... Bueno, rescatant una miqueta aquest tipus de gent que han estat injustament semi-oblidada. No?
Que bé, sempre sa música, sempre sa música.
Faig això abans d'anar al llit i tal, i després quan me cans me'n vaig, faig alguna cosa que sigui més reflexiva, més així, més intel·lectual. No?
I escolta, i és de matí o és vespre, no sé quant te dutxes, però cantes també sa dutxa?
Sí. Sí. Sobretot perquè, vam, jo ara no tenc els meus mestres, que ja són morts tots, i ja no tenc un repertorista a prop. Aquí és difícil en aquest poble trobar un repertorista. Per tant, sabeu, és com un múscul que també l'has d'anar exercitant. Saps? És a dir, és com un corredor de 100 metres que diguis, bueno, doncs vaig a córrer 100 metres sense haver practicat cada dia, m'entens?
Sí.
Llavors, la musculatura se ressent. No, és una musculatura que l'has de... I sí, moltes vegades, mentre me duig, i tant. Sempre he tingut sort de tenir veïns molt cultes i gent que li agradava molt, no? És molt agradable sentir-te, no? Vale?
Home, fantàstic, clar, és que tenir de veí en Lluís Cintas mentre se duig i canta, qualsevol no ve a viure de vora que et veu.
El darrer pis que vaig tenir a Barcelona, ja. Noi, això que cantaves avui ens agradava molt, que els vecins ja me coneixien, saps?
Que bo.
Vaig
que
entrar
bo.
Amb mon peu allà.
Que bo.
Vaig entrar en el darrer pis, que vaig estar 25 anys, i vaig entrar en el moment en què van inaugurar el Liceu i tot això, ja hi vaig cantar, i sortia molt per televisió. Bueno, aquella gent pensaven que hi havia anat en Pavarotti i allà, saps? O sigui, era una cosa que hi va haver una permissivitat absoluta quan jo cantava.
Encara ho deu en compte, Lluís, encara ho deu en compte.
Segurament.
I escolta, parlaves de Pau Casals. Amb quina cançó t'agradaria baixar la barrera del programa? Fins demà.
Mira, precisament amb Pau Casals, perquè ell, a part de ser un gran músic i un gran intèrpret, però a nivell internacional, a nivell de que el cridaven de la Casa Blanca per anar a tocar per el president. Mm. Era molt amic d'en Geoffrey Gerald Kennedy i de Jacqueline, per exemple. No? Ell se va convertir en un defensor de la pau, en un ambaixador de la pau. No? Mm. Inclús en l'època de la dictadura franquista, que va quedar dins Catalunya Nord, allà a França, a Prades, i no va voler tornar. Mm. És a dir, clar, ell tenia un ressò tan internacional, era tan important tot el que deia i el que pensava Pau Casals, que, clar, això pesava molt, diguéssim, no? En el món. Per tant, el seu missatge de pau era realment molt important. I avui en dia, me sembla que nosaltres el que podem fer és actuar com a d'altaveus d'aquesta pau que propugnava el Pau Casals, no? Perquè crec que així com van les coses avui en dia fa prou falta, no?
I de en Pau Casals baixaran la barrera del programa fins demà. Mos ha encantat tenir-te, Lluís Cintas. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. I bona nit.